Com esteu? Bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 7 de març, dimarts 7 de març del 2023. Avui pugen les temperatures, tindrem màximes que es poden acostar als 20 graus. Algun núvol, això sí, pel pas d'un front que en principi no ha de portar pluja, i en els propers dies ambient primaveral. Ara mateix tenim registres de 6 graus a Palafrugell, 3 graus a Calonge i 4 a Torroella. Avui al Supermatí, aquest informatiu que podeu escoltar i que fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal, us portem un recull de les activitats que duraran els propers dies a motiu de l'activitat de demà, del dia de demà, que és el Dia de la Dona, 8 de març. Us explicarem també els noms que han escollit l'alumnat de l'Institut La Sureda de Palafrugell per possibles noms pels propers carrers de Palafrugell. Quatre noms de dones, us explicarem quins són aquests noms. Parlarem també de la mort de Josep Ferrer i Figueres, recuperarem la seva figura, va ser alcalde de Palamós entre 1985 i 1996, i parlarem de la novena edició de la mostra de teatre amateur de Cursà. I per cert, també esportivament celebrarem els bons resultats de del Meixal i del Club Hoquei Palafrugell en aquest supermatí. Avui al Supermatí també saludarem una de les membres del grup de dones de la Bisbal, el grup de dones de la Bisbal, que han impulsat, entre altres, les jornades Les Dones Fem Ciència, aquesta setmana de celebracions del Dia Internacional de la Dona. I com que és dimarts, com cada dimarts, parlarem amb la Maritresa Calabús i connectarem amb la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen a aquesta hora del matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Parlem d'això, de les activitats que tindran lloc demà arreu del Baix Empordà amb motiu del Dia Internacional de la Dona, Paula.
Dimecres és 8 de març, un dia important en què reivindica els drets de les dones denunciant i visibilitzant les desigualtats que pateixen la societat. Per això us hem preparat un resum amb les activitats que es realitzaran a la Bisbal d'Empordà, Begú, Sant Feliu, Torroella, Palamós, Pals i Palafrugell.
Un d'aquests municipis amb activitats durant tot el dia i després també durant tot el que queda de setmana és Palafrugell.
Es programen activitats diverses que inclouen la gravació d'una flashmob, la lectura del manifest institucional, el sopar de dones i una conferència del Museu del Suro. La voluntat és reivindicar la igualtat de tracte de drets i d'oportunitats. Organitza l'Espai Dona amb la col·laboració d'altres entitats del municipi.
Precisament l'alumnat de l'Institut La Sureda de Palafrugell ha escollit Teresa Pàmies, Bruna Valls, Teresa Jové i Rosa Lavinya com a possibles noms per carrers de Palafrugell.
L'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut La Sureda de Palafrugell ha realitzat un projecte sobre els noms dels carrers del municipi. Durant la investigació, els alumnes van constatar que hi ha més carrers amb noms d'homes que de dones. Per aquest motiu, tenint en compte la perspectiva de gènere, van fer recerca de personatges femenins il·lustres de Palafrugell per proposar-los com a possibles noms per posar als carrers.
Efectivament, i no és només el cas de Palafrugell, en tots els municipis, si ens fixem en els noms propis, doncs, evidentment, històricament, els homes han tingut molt més pes a l'hora d'escollir els noms de municipis, segurament perquè també els escollien els propis homes, i ara el que et cal és anar treballant per revertir-ho, això. Marxem a Begú encara pel que fa al 8M, perquè l'alcaldessa de Begú, Maite Selva, reconeix que s'ha fet molt de camí per aconseguir la paritat en la política local, però que encara queda molt per fer.
Ho va explicar en una entrevista al Supermatí. Reconeix, a més, que equilibrar el nombre de dones i homes en llocs de responsabilitat com una alcaldia encara és complicat. Així, la política municipal i les alcaldies són un món on ser dona molts cops és un repte.
Mort Josep Ferrer i Figueres, alcalde de Palamós entre 1985 i 1996.
La mort es va produir la passada matinada al Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran i els funerals tindran lloc el divendres vinent a les 5 de la tarda a l'església de Santa Maria del Mar. A motiu de la mort de l'exalcalde Ferrer, l'Ajuntament de Palamós ha declarat 2 dies de dol oficial.
L'exalcalde de Begú, Joan Català, anirà a la llista de Tots per Begú i Esclanyà.
Amb aquest moviment, Tots per Begú busca reforçar la seva presència a Esclanyà i busca garantir-ne la seva presència al ple. Esclanyà té gairebé un 25% de la població empadronada de Begú i ara mateix no té cap representació al consistori.
I precisament, que l'altre dia parlàvem de Palafrugell, en el cas de Palafrugell, de la polèmica, del perill que no hi hagi boies aquest any a la façana litoral de Palafrugell, per culpa precisament que el govern de la Generalitat exigeix que aquestes boies ja siguin ecològiques. Doncs bé, en el cas de Palamós s'han instal·lat 40 noves boies ecològiques, concretament a Cala Sanià i també a les Illes Formigues.
Aquesta iniciativa de l'Àrea Municipal del Medi Ambient pretén conservar el fons marí del litoral palamosí, minimitzant els efectes del fondeig d'embarcacions d'esbarjo. D'aquesta manera, a partir d'aquest estiu, Cala Sanià i les Illes Formigues constaran de 49 punts d'amarratge, amb un total de més d'un centenar d'unitats.
Les 8 i 6 minuts, la comèdia i l'humor marquen la novena edició de la Mostra de Teatre Amateur de Corçà.
Aquest mes de març, la Sala Municipal de Corçà acollirà la novena edició de la Mostra de Teatre Amateur de Corçà, que té la comèdia d'eix central. Durant 3 dissabtes consecutius, l'11, el 18 i el 25 de març a les 7 de la tarda, aniran desfilant per l'escenari un total de 3 companyies de les comarques gironines.
Dos apunts esportius. Adel Meixal guanya la plata als europeus d'Istanbul.
L'atleta palamosí va aconseguir entrar segon en la cursa dels 3.000 metres de l'europeu d'atletisme celebrat aquest passat cap de setmana a Turquia.
I alegria al corredor Mató Palafrugell d'hoquei després de guanyar el Lleidaneta al Picat.
L'entrenador del corredor Mató Palafrugell, Cesc Linares, destaca el bon partit del passat dissabte. D'aquesta manera, el Palafrugell passa a ser el quart classificat a l'hoquei Lliga Plata Sud amb 29 punts, a només un punt del tercer classificat, el Lleidaneta al Picat. I a 4 del primer i segon classificats, el Martinelli a Manlleu i el Ribes Les Lagunes, respectivament.
Doncs desitgem tota la sort del món al Club Hoquei Palafrugell, precisament també el nom de l'emissora que represento, de Ràdio Palafrugell com a director, doncs molta sort en els propers, en les properes trobades. Les 8 i 7 minuts, ara és moment de conèixer la previsió del temps. Amb en Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
Dimarts enterbolit, però no per això fred. Avui ens creurà un front molt desgastat, gens actiu, amb pluviometria i gens advers en temperatures baixes. Només ho notarem en un petit canvi en el protagonisme dels núvols en el cel. Això serà l'explicació de la jornada d'avui a la nostra comarca empordanesa. Les temperatures d'avui faran una petita pujada, tant les mínimes com les màximes. Avui ens costarà molt trobar temperatures mínimes per sota 0 graus, ja que ens mourem dels 2 graus de bon matí als 18 màxims. I pels propers dies la meteorologia prepara una dosi de temperatures amunt que ens faran acostar als ambients més primaverals. Així com també l'estabilitat, l'allargament dels dies i els colors ja van agafant forma de l'equinoxi que tenim a tocar.
Per tant, bon temps, sol, sol el que està fent ara mateix, almenys a Palafrugell. Realment avui és un dia d'aquells. I a més, arribar a la feina, que ja és de dia, 100%. De fet, avui he vist sortir, mentre veníem cap a la ràdio, he vist sortir el sol, i això és fantàstic. Però arribar a la feina i que ja sigui de dia, després comparant-ho amb un mes abans que arribaves, que era de nit i tot plegat, coincidireu amb mi que això realment és un canvi de paradigma i que ja demostra que s'acosta la primavera. El que aniria molt bé és que plogués, evidentment, i això coincidirem tots. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses. L'Hospital Clínic va reactivant, va recuperant poc a poc una part dels serveis després del ciberatac que va patir aquest diumenge. S'ha pogut reactivar l'accés a una part dels sistemes informàtics. En un comunicat, el Departament de Presidència explica que avui mateix es podrà recuperar parcialment, però només parcialment, l'activitat assistencial. Passarà el mateix en alguns ambulatoris de Barcelona que han quedat afectats. Es preveu reprendre les consultes externes només amb un 10% d'activitat. Potser és el cas d'algú que ens estigueu escoltant, tot i que realment és a Barcelona i per tant està molt localitzat a l'Hospital Clínic, però els pacients que puguin anar a visitar-se ja rebran un avís, una trucada, de fet, de l'hospital per confirmar-ho. De manera progressiva s'aniran avisant de totes les reprogramacions que es vagin fent. Aconseguir una cita a atenció primària en menys de 5 dies, això sí que ens afecta a tot el país i sobretot en àmbits que no són l'àrea metropolitana de Barcelona, encara més. Aconseguir una cita a l'atenció primària en menys de 5 dies en la majoria de casos o reduir en 10.000 persones les llistes d'esperes en cirurgies. Són alguns dels objectius del pla que ha presentat la Conselleria de Salut aquest dilluns. Es tracta d'un seguit de mesures que suposaran una inversió de 110 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat que s'han d'aprovar de forma definitiva aquesta setmana. D'aquesta aquesta inversió la majoria es destinarà a operacions, a l'activitat quirúrgica, i un 32% a l'atenció primària i un 18% a les consultes i un 14% a les proves. Segons el conseller de Salut, aquest pla consideren que és realista i asseguren des de la conselleria que els usuaris hauran de notar un canvi pel que fa a les llistes d'espera en qüestió de 6 mesos. Aquesta setmana també s'ha de seguir avançant en la reforma del Codi Penal per intentar acabar amb els efectes perniciosos de l'última reforma del Codi Penal, que ha afavorit alguns alliberaments de persones condemnades per abusos sexuals. Els socis de govern de coalició es preparen per consumar al Congrés la divisió ideològica que mantenen en diversos àmbits. És el cas, com dèiem, de la llei del només sí és sí, i és que es preveu que PSOE i Unides Podem discrepin avui mateix com a mínim en 3 punts, a banda d'emetre vots diferents en la reforma de la llei del només sí és sí, que finalment podria tirar endavant amb els vots del PSOE i del PP. De fet, és la primera vegada que els partits del govern discrepen sobre una llei que ha sortit del mateix Consell de Ministres. La Policia Nacional ha detingut un home per violar durant anys, tres nebodes menors d'edat a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Les violacions van començar l'estiu del 2016, aprofitant que les nenes, llavors 11, 13 i 16 anys, anaven d'estiuetge a casa seva. Les agressions sexuals van continuar durant els períodes de vacances fins al desembre de l'any passat. Segons la investigació, l'home, que té 38 anys, solia donar alcohol a les noies perquè perdessin capacitat de reacció, aprofitava quan dormien o els demanava que l'acompanyessin a una furgoneta i allà abusava d'elles. De la qüestió s'ha pogut conèixer i ho han pogut denunciar després que les noies detectessin que després de que sempre es llevaven despullades i amb dolor a la zona, dolor després d'aquest abús sexual. Això sí, tot i les certeses d'aquest acte, el jutge ha deixat l'home amb llibertat amb càrrecs. I bones notícies a França, veurem si això s'aplica aquí, perquè França ha posat en marxa, posarà de fet en marxa la setmana que ve, el que ha batejat com a trimestre antiinflació. El govern i els principals supermercats del país han acordat que els grups de distribució, els supermercats, redueixin els marges de benefici d'una sèrie de productes per combatre precisament els efectes de la inflació. Aquests productes tindran el preu més baix possible sense afectar els ingressos d'agricultors i industrials. La mesura suposarà un estalvi global de diversos centenars de milions d'euros. Per tant, aquesta cistella de la compra que impulsen els supermercats de França per lluitar contra la inflació i per oferir uns preus per productes bàsics, uns preus dignes, uns preus que no es vagin inflant i pujant com estem detectant aquí en els últims mesos. I els àudios del dinar entre Villarejo i Del Pino demostren quan s'hauria començat a cuinar l'Operació Catalunya. Són uns àudios filtrats de la policia espanyola que demostren que va ser el setembre del 2012, després de la gran manifestació independentista de l'11 de setembre i després de la reunió de Mariano Rajoy amb Artur Mas, quan aquest va optar per una agenda independentista, que la policia espanyola va posar tota la maquinària en marxa per intentar aturar el procés a través de la guerra bruta. Això, com dèiem, se sap després d'aquesta filtració d'uns àudios protagonitzats pel comissari, per l'excomissari Villarejo. Falten 2 minuts per arribar a 9:15 del matí. El comentari del dia ens envia l'escriptora Sabel Gámez.
El dia 8 de març es celebra el Dia Internacional de la Dona, abans Dia de la Dona Treballadora. Un altre dia D que ens recorda, per una part, que encara s'han d'arranjar moltes coses en una societat que ens ha de remarcar que les dones són part important d'ella. I, per altra part, un dia en què es fa patent que la dona ocupa cada vegada més el lloc que es mereix, que no és altre que el que es guanya pel fet de ser persona. Homes i dones formem part d'una societat a la que cadascú ha assignat un paper. Un paper que també la societat està veient que es pot desenvolupar indistintament del gènere al que pertanyis. Un paper que totes i tots hem d'escriure cada dia i completar sense que hagi de notar més dies de. El futur és nostre i som nosaltres els que l'escrivim, tant dones com homes. I per això tots els dies han de ser dies de les persones, per avançar en la igualtat i en la societat. Per això, i en aquest cas, només cal dir, per les dones, tots els dies.
Supermatí. de dilluns a divendres de 8 a 9.
Doncs precisament obrim aquest informatiu del Supermatí parlant de les activitats de demà, dimecres 8 de març, dia important en què es reivindica els drets de les dones denunciant i visibilitzant les desigualtats que pateixen a la societat. Per això hem elaborat un resum de les activitats del Baix Empordà. Comencem per la Bisbal.
El grup de dones ha organitzat les jornades Les Dones Fem Ciència per denunciar la poca visibilitat i el paper secundari de les dones en aquest àmbit. Les activitats es desenvoluparan el divendres 3, el diumenge 5 i el dimecres 8 de març. En canvi, Begur i Esclanyà han preparat diverses propostes durant la primera quinzena de març. Per exemple, el dia 8 hi haurà gimnàstica amb Carme Pagès al polivalent d'Esclanyà de 10 a 11 del matí. Es seguirà la lectura del manifest institucional a les 12 davant de l'Ajuntament i després hi haurà xerrada berenar anomenat Dones Sàvies per als socis del casal de la gent gran a càrrec de Sònia Torres a les 5 de la tarda. A més, del 8 al 12 de març, el castell de Begur i la Torre d'Esclanyà s'il·luminaran de color lila. També Sant Feliu de Guíxols han preparat pel dia 8 a les 12 davant de l'Ajuntament una lectura del manifest amb la col·laboració de l'Institut Sant Telm. Uns dies més tard, l'11 de març, es realitzarà la sisena caminada per la igualtat amb sortida Santa Cristina d'Aro. Aquesta activitat està organitzada juntament amb altres organismes i les inscripcions es poden fer fins al 6 de març a través de la pàgina web guixols.cat o per correu electrònic. Altres propostes són l'obra teatral Tocar Mare i un cicle dedicat a les dones i emprenedoria anomenat Ocupades.
Expliquem també les activitats que hi ha a Pals i a Torruella.
Doncs a Pals, sota el lema Avancem cap a una normalitat feminista, es farà la lectura del manifest a les 12 a la plaça Major, juntament amb la col·locació d'una pancarta reivindicativa a la façana de l'Ajuntament. També s'il·luminarà el vaixell amb el color lila. I per últim, a Torroella de Montgrí, els actes s'han repartit al llarg del mes. En concret, el dia 8 de març, l'associació UMA ha preparat Històries de dones migrades al Museu de la Mediterrània a les 4 de la tarda i, d'altra banda, aquell mateix dia, a les 6 de la tarda, es farà la lectura del manifest amb l'acompanyament del cor Mont de Veus. A l'Estartit també hi haurà una activitat que serà el sopar del Dia de la Dona a la Sala Polivalent a 8:45 del vespre. A més, entre altres activitats, l'11 de març, a les 11:30 del matí, es farà una quina a la plaça de la Vila per visibilitzar de forma divertida les dones i les seves aportacions a la història. També hi ha molts més actes previstos per llarg del mes i que es poden consultar al web de Radio Capital.
A més, a Palafrugell i això, accions que es poden visualitzar a Palafrugell, commemorem el Dia Internacional de les Dones amb una programació d'activitats diverses que inclouen la gravació d'una flash mob, la lectura del manifest institucional, el sopar de dones i una conferència al Museu del Sur. La voluntat és reivindicar la igualtat de tracte de drets i d'oportunitats. Organitza tot plegat l'Espai Dona amb la col·laboració d'altres entitats del municipi.
Les iniciatives del 8 de març començaran amb la lectura del manifest institucional davant l'Ajuntament a Can Bec a les 12 del migdia. Comptarà amb la col·laboració de les entitats i els centres educatius del municipi. De les 6 de la tarda a les 7 del vespre tindrà lloc el Cinefòrum Feminista amb el visionament de curs en clau feminista Can Genís. Organitzen els educadors de carrer i l'Espai Jove i conviden les dones de qualsevol edat. I a un quart de 8 del vespre es gravarà la flash mob 8M amb la cançó Ai Mamà de Rigoberta Bandini. El col·lectiu Tàctic ha anunciat quina és la coreografia que cal assajar per ballar la plaça nova. L'activitat està oberta a tothom i s'ha de portar un mocador lila. Ho explica Sònia Piboles de l'Espai Dona de Palafrugell al podcast En Clau de Dona.
Sonarà una música i gent que s'ha preparat una coreografia enmig de l'altra gent que no ho coneix, doncs sonarà aquesta música i hi haurà aquesta coreografia.
Hi ha activitats durant els propers dies, més enllà del dimecres 8 de març, per exemple, dijous a 5:15 a la biblioteca hi ha l'Hora del Conte en clau feminista, divendres hi ha un taller sobre assertivitat i com posar límits amb respecte, càrrec d'Amàlia Valderrama, o també una xerrada sobre el treball de les dones en el món del suro al Baix Empordà a les 7 de la tarda aquest divendres al Museu del Suro. Tot això, totes aquestes activitats, perquè n'hi ha moltes més, també es poden consultar a la web de Ràdio Palafrugell, a radiopalafrugell.cat. Falta un minut per arribar, en aquest cas passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Precisament a Palafrugell, l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut La Sureda ha realitzat un projecte sobre els noms dels carrers del municipi. Durant la investigació, els alumnes van constatar, evidentment, que hi ha més carrers amb noms d'homes que de dones. Per aquest motiu, tenint en compte la perspectiva de gènere, van fer recerca de personatges femenins il·lustres de Palafrugell per proposar-los com a possibles noms en els carrers.
El passat divendres 3 de març, els grups de treball van exposar les quatre propostes a Josep Pi Ferrer, primer tinent d'alcalde. En aquest sentit, els noms escollits són els de Teresa Pàmies, Bruna Valls, Teresa Jové i Rosa Lavinya. Ara els presentaran a l'Ajuntament perquè els recollin de cara al futur quan es proposi la creació d'un nou espai urbà, un carrer o una plaça. A més, Piferrer va explicar a l'alumnat de l'Institut quins són els criteris que se segueixen per decidir el nom d'un carrer i com funciona la Comissió del Nomenclàtor, l'organisme que gestiona els noms.
Queda molta feina a fer pel que fa al nomenclàtor, pel que fa al nom dels carrers de tots els municipis, perquè certament sembla que només hi hagi carrers d'homes. Us ho proposo, que busqueu al voltant de casa vostra, al voltant d'on viviu, la majoria dels carrers amb noms de persones seran noms d'homes. I si són noms de dones, el més probable és que s'hagi fet recentment el canvi. On queda molta feina per fer és en la política, i en la política local, i ho veurem mirant les candidatures a tots els municipis. Trobarem molt poques dones encapçalant-les. A les llistes possiblement sí que hi ha més dones, perquè la llei de la paritat obliga, i més després també amb les últimes mesures que va anunciar Pedro Sánchez ara aquest cap de setmana, però certament pel que fa a caps de llista, doncs falta molta feina a fer. Hi ha poques dones com a cap de llista, en el cas de Palafrugell només una dona, i en el cas de Begú també ens trobarem en una situació similar. L'alcaldessa de Begú, Maite Selva, reconeix que s'ha fet molt de camí per aconseguir la paritat, però que encara queda molt per fer. Ho explica en una entrevista aquí al Supermatí. Reconeix a més que equilibrar el nombre de dones i homes en llocs de responsabilitat com una alcaldia encara és complicat. Per tant, en la política municipal i les alcaldies encara són un món on ser dones molts cops és un repte.
L'alcaldessa relata que s'ha trobat amb situacions al llarg de la seva carrera política on s'ha vist infravalorada o tractada de manera diferent pel sol fet de ser dona. Reconeix que ara per ara no és habitual. No és la tònica general, ni molt menys, explica Maite Selva, però a vegades passa. Avui dia, al Baix Empordà, de les 36 alcaldies existents, només 9 les capitanegen dones. Maite Selva explica que alguns candidats i companys d'alcaldia a la comarca els costa donar relleu, sobretot si la substituta ha de ser una dona. Tot i això, les alcaldesses del Baix Empordà estan en contacte entre elles per fer acompanyament.
I a vegades això... Jo crec que les persones que porten molts anys en un càrrec ha d'arribar un moment que han de saber dir prou i donar relleu a altres. I per què no dones?
Per entrar en un món com la política, relata Maite Selva, és complicat. Hi ha molt de descrèdit. Tot i això, explica que no té res a veure la política supramunicipal amb la política local. L'alcaldessa de Begú reconeix que la política municipal s'ha de treballar moltes hores i saber el que es fa.
Cal recordar que Maite Selva, per cert, també és diputada al Parlament de Catalunya.
Si mirem enrere, la representació de les dones en aquesta institució era baixa. Tot i això, amb els anys aquesta tendència ha anat canviant. L'alcaldessa de Begú explica que s'està seguint una molt bona línia per aconseguir la paritat, tant en aquest organisme com en d'altres. Falten menys de 3 mesos per les eleccions municipals del 2023 i els polítics han de complir una llei de paritat a l'hora de configurar les llistes municipals. Tot i això, Maite Selva encoratja les seves companyes a presentar-se com a caps de llista.
Jo sempre dic que és una experiència i un honor i poder ser alcaldessa del teu poble, del poble que t'ha vist néixer i créixer, no? I això per mi és un honor totalment. I jo què faig? Encoratjo a moltes altres companyes, no?, que potser són regidores, a que es posin a davant d'aquest repte, que no deixa de ser a treballar pel teu poble. I sí que implica el que deia, moltes hores de dedicació, molta responsabilitat, però alhora també te compensa molt personalment, en el sentit de que poder fer coses pel teu poble i per la seva gent és un privilegi.
6 minuts i dos quarts de nou, més notícies. Hem de lamentar la mort de Josep Ferrer i Figueres, alcalde de Palamós entre 1985 i 1996. La mort es va produir la matinada de diumenge a dilluns al centre sociosanitari Palamós Gent Gran i els funerals tindran lloc demà a les 5 de la tarda a l'església de Santa Maria del Mar. Amb motiu de la mort de l'exalcalde Ferrer, l'Ajuntament de Palamós ha decretat 2 dies de dol oficial. Durant aquest període, la bandera de la balconada de l'edifici de l'Ajuntament onejarà a mig pal.
Josep Ferrer i Figueres va ser alcalde de Palamós des del març de 1985 fins al novembre de 1996, sota les sigles de Convergència i Unió. Abans, l'any 1983, ja havia estat regidor de govern amb les responsabilitats a l'àrea de cultura i posteriorment a la de turisme. L'any 1985 va substituir a l'alcalde Josep Perals i no va deixar el càrrec fins que en va presentar la renúncia l'any 1996, passant les responsabilitats de l'alcaldia a Jordi Pallí. Posteriorment, Ferrer va capçalar l'agrupació d'electors de Palamós i Sant Joan com a portaveu d'aquesta formació a l'oposició i fins al juliol de 2003, on acaba definitivament la seva etapa política al consistori municipal. De la trajectòria com a alcalde es destaca la realització de projectes tan rellevants com els de la comarcalització de l'Hospital de Palamós i la creació dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, l'obertura de l'Avinguda de Catalunya i el desenvolupament urbanístic d'aquest sector del municipi, la inauguració del Teatre La Gorga i de l'Estadi Municipal de Futbol. Josep Ferrer va néixer el mes de novembre de l'any 1940 a Verges. De molt jove ja va encaminar la seva carrera professional cap a la perruqueria, iniciant l'activitat com a aprenent a diverses barberies del seu poble natal. La seva professió va fer que posteriorment Ferrer s'establís a Palamós, on va obrir una perruqueria al carrer en Rajolat. Es va casar amb la palamosina Roser Nadal i van tenir 3 fills, l'Elisenda, la Marina i en Salvi. Tot i el seu arrelament a Palamós, Josep Ferrer va mantenir sempre el vincle amb el municipi natal de Verges, participant en diverses activitats d'aquest municipi, destacant la processó, on va realitzar durant 20 anys el personatge del pelegrí.
Doncs lamentem, com dèiem, i una abraçada a tota la família, a tota la població de Palafrugell. De Palamós, disculpeu. Ahir vaig poder escoltar a Ràdio Palamós al migdia, explicaven a Matí en una entrevista que li van fer amb ell, amb en Josep Ferrer, i sobretot ell destacava, i segurament això serà pel que serà recordat en el seu període d'alcaldia, sobretot destacava 2 fets. Per una banda, la comarcalització o la institucionalització de l'Hospital de Palamós com a espai de referència a tota la comarca, tot l'entorn, això per una banda, i després també recordem que durant el seu mandat va ser quan es va fer el referèndum sobre Castell, i el referèndum que va permetre doncs mantenir Verge, aquest últim escull, aquest últim espai Verge de la Costa Brava. Per tant, aquests 2 elements que ell recordava especialment del seu període a l'alcaldia i que pel qual seran recordats, recordem-ho, aquest referèndum sobre Castell que va permetre doncs no construir en tota aquesta zona. Ell deia, jo m'hi vaig mantenir neutral, tot i que no em feia cap gràcia que de ser recordat per això, perquè segurament, per altres coses no, però si haguéssim acabat destruint Castell, segurament jo hauria, no només jo, sinó també els meus fills i els meus nets, serien recordats tota la història per aquest fet. Per tant, doncs celebrem la seva iniciativa de fer un referèndum, celebrem que el referèndum doncs sortís com va acabar sortint, és a dir, que no es permetés construir Castell, i lamentem la mort d'en Josep Ferrer, que va ser alcalde, recordem-ho, des del 1985 fins al 1996. 2 minuts i arribarem a 2 quarts. Sense moure'ns de Palamós, aquest estiu el litoral del municipi comptarà amb 40 noves boies ecològiques.
Sistema de fondeig permetrà que els vaixells puguin amarrar directament i gratuïtament a la boia de la superfície per evitar l'ús d'àncores, que les quals acaben arrossegant el fons i tota la vida marina al voltant. Aquesta nova iniciativa, a càrrec de l'Àrea Municipal del Medi Ambient, pretén conservar el fons marí de Calassània i de les Illes Formigues. Així ho ha explicat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós, Xavier Lloveras, a Ràdio Palamós.
Posarem en marxa les boies ecològiques de Illes Formigues i ampliem a Cala Senià. Hi ha un nou concurs de licitació del balisament de les boies i un cop aprovat aquest concurs es posaran totes les boies i també s'incluiran aquestes boies de Cala Senià.
A través de la implantació dels 49 punts d'amarratge es procurarà minimitzar els efectes de fondeig d'embarcacions d'esbarjo, així com la protecció dels alguers, entre ells la Posidònia, que és un dels ecosistemes més importants i fràgils de la costa mediterrània.
Continuem al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i també ens podeu escoltar per Ràdio Bisbal, i precisament doncs, seguim parlant del dia de demà, del dia central de les celebracions del Dia Internacional de les Dones, unes activitats que ja fa dies que han començat, i precisament a la Bisbal, el grup de dones de la Bisbal ha impulsat, entre altres les jornades, Les Dones Fem Ciència. Per parlar-nos d'aquestes activitats ens visita una de les membres d'aquest grup de dones, la Marina Puig. Bon dia, senyora Puig.
Bon dia.
Per què és important ara reivindicar el paper de les dones al món de la ciència i com va néixer la iniciativa de fer aquestes jornades de destinar el 8M en Les Dones Fem Ciència?
Bé, nosaltres des de fa anys que cada 8 de març el dediquem doncs, a visibilitzar un grup de dones o una temàtica especial. L'any passat ho vam fer amb les dones cuidadores i aquest any doncs, fa molt de temps que teníem aquesta temàtica en cartell, diguéssim, i bé, ens vam decidir a fer-lo i la veritat és que hem pogut confegir un bon programa i que està tinguent molt d'èxit.
Clar, certament, segurament el de la ciència històricament i encara en l'actualitat doncs és un dels espais on les dones han estat més invisibilitzades, però invisibilitzades, o sigui, realment, és literalment, moltes dones científiques se les amagava perquè, o s'amagava els seus descobriments perquè se suposava que una dona no podia fer aquells descobriments capdals pel futur, no?
Sí, sí, és tal com dius. Nosaltres que hem fet molta recerca doncs, abans d'engegar el programa, hem quedat realment sorpreses de la quantitat de dones que han estat invisibilitzades i del que havien fet. És impressionant i per això doncs, també hem fet com una recerca a través de la Viquipèdia, perquè també hi ha molta cosa com passa a la Viquipèdia. Hi ha una noia anglesa molt joveneta que es dedica cada dia a entrar una dona científica a la Viquipèdia. Doncs hem fet aquesta recerca i hem fet uns pòsters que estan a les aparadors de les botigues de la Bisbal amb una fotografia de la dona científica i del que havia descobert, havia investigat o del que havia fet a nivell científic.
Uh-huh. Quins són alguns dels noms que heu destacat?
Bé, n'hi ha molts coneguts. Hi ha l'Ada Lovelace, que era la que va descobrir com el software dels ordinadors. Per exemple, també hi ha una actriu que és la Hedy Lamarr, que aquesta doncs, va fer amb la Segona Guerra Mundial, va fer un sistema de transmissió de dades que és la base del wifi del Bluetooth que tenim ara. Després també, doncs, evidentment, la que és més coneguda per tothom és la Madame Curie, perquè és l'única dona, crec, que va guanyar un Premi Nobel. Després també, doncs, la dona de l'Einstein, que era la... no recordo el nom.
Ara te'l dic. Sí, digues, segueix dient.
Sí, sí. Bé, també, doncs, moltes dones en el camp de la medicina... dones també que havien sigut inventores, per exemple, la que va inventar el paraigua plegable o...
Mileva Marie, que la dona d'Einstein. He fet la recerca precisament a la Viquipèdia, que la Viquipèdia en català tenen un apartat que és Viquidones, que és un programa per anar afegint també noms de dones, que segurament les dones també a la Viquipèdia doncs, estan en situació de desequilibri. Vull dir que mira, això que em deies...
Mileva Maric, sí.
Exacte.
Ella diu que bueno, va ser molt coautora dels seus programes, dels seus descobriments, i hi ha qui la considera la mare de la teoria de la relativitat, però, evidentment, doncs, quan va guanyar el Premi Nobel, el reconeixement va ser per ell.
Ah, efectivament. Vau celebrar també una xerrada en el marc d'aquestes jornades de Fem Ciència. Com va anar i quins van ser els temes que podríeu destacar-ne?
Bé, vam començar amb un debat amb quatre dones científiques, que el van fer divendres i va ser un èxit, la veritat, va assistir-hi molta gent, el debat va anar molt bé, vam aprendre molt, va ser molt amè, eren quatre professores o investigadores, hi havia una doctora en química computacional, la Silvia Simón, hi havia la Núria Salam, que és una persona que és enginyera metal·lúrgica, que n'hi ha poques i que es dedica molt a fer divulgació, doncs, de, i animar les nenes a ser científiques. Ens va explicar que fa 400 xerrades a l'any. Després hi havia la Maria Àngels Pela, que és bisbalenca, d'adopció, i que ella és la primera dona que ha dirigit la Politècnica de Girona. I després hi havia la Cristina Vilaplana, que és doctora i investigadora en tuberculosi. Bé, elles ens van explicar una mica com van arribar a ser científiques, i a partir d'aquí, doncs, van parlar de les barreres que es troben per fer la seva feina, els reptes dels que s'enfronten.
Quina ha estat la recepció per part de la població de la Bisbal? I m'interessa també saber si hi han anat homes en aquesta xerrada i en aquestes activitats que organitzeu.
Doncs, bueno, la recepció ha sigut molt bona. Ja t'ho dic, nosaltres era un tema que el dèiem difícil perquè era molt genèric i no sabíem molt tampoc com tractar-lo, i jo ja et dic, crec que hem encertat la fórmula. I doncs sí, van venir molts homes i gent jove, tant el divendres que vam fer el debat, això inclús ho va remarcar una de les ponents, i també el diumenge que vam passar una pel·lícula que reivindicava a tres dones matemàtiques, la pel·lícula es diu Figures Ocultes, que són tres dones, doncs, que van ajudar a fer totes les fórmules per poder... perquè l'Apolo pogués anar a l'espai, eh? Vull dir, i van quedar molt invisibilitzades per dos temes, perquè eren dones, això era dels anys 60, a Amèrica, i també perquè eren negres.
Mm-hmm. Sí, Figures Ocultes, jo les recomano moltíssim. No sabia que s'havia fet a la Bisbal, però si ho hagués sabut hi hauria anat, perquè és d'aquelles pel·lícules que et fan... que és allò, dius, una injustícia terrible de bueno, en fi... dèiem, s'han repartit 30 pòsters per les botigues de la Bisbal per mostrar també la història d'una dona científica, és el que ens deies, no? Aquestes personalitats, sí, que heu detectat, després que heu trobat, no? De fet, passejant per la Bisbal es veuen, i realment, clar, això és una reivindicació que va més enllà del 8M, vull dir que és
i tant,
diària.
I tant. Sí. Bueno, és una mica el nostre objectiu també, eh? Diguéssim, algun tema és una data, però la lluita feminista ha de continuar dins l'any.
Parla'ns de dones de la Bisbal, l'associació que periòdicament, n'anem parlant, eh? Sempre que arriba el 8M, però m'agradaria saber també què és el que feu al llarg de l'any.
Bé, nosaltres tenim dos dates claus, que és el 8M i el 25 de novembre, el dia contra la violència de gènere, però després, durant l'any, ens agrada també, doncs, organitzar activitats culturals, sempre amb aquest objectiu de visibilitzar o de posar com a protagonistes les dones. Normalment, al mes de maig també fem una mostra, que en diguem mostra de films de dones, que, doncs, fem una petita mostra en el Mundial de projeccions que tenen la dona també com a protagonista. Després també vam organitzar una jornada sobre bruixeria. Bé, anem fent cosetes, estem molt actives.
Ara s'acosten, i en parlàvem ara fa uns moments, ara s'acosten les eleccions municipals, i un cop més costarà de trobar dones encapçalant candidatures. Ara mateix diria que la Bisbal s'ha confirmat una candidatura encapçalada per una dona. Crec que era Junts, diria, ara no ho tinc davant.
Sí, n'hi ha dues. I
dues. La CUP també, tens raó, la CUP, sí. Ara diria que encara no s'ha anunciat oficialment, però l'altre dia en parlàvem, que segurament serà una dona. Però, clar...
No, segur, vam fer la presentació dissabte passat.
Ah, es va fer dissabte passat, doncs ja està, sí. Doncs més clar, impossible. però costa, i mira, encara em sorprèn que n'hi hagi dues, perquè l'habitual és que n'hi hagi zero, com a molt una. Dues, podeu estar bastant contents a la Bisbal, la veritat.
Sí, en el món de la política, doncs, les dones també costa bueno, com en tots els llocs, diguéssim, de poder, costa doncs, que ocupem els primers llocs. És un tema complex, i el tema de les quotes, ara sembla que treuen llei, no? El govern socialista, no sé, ja et dic, jo tampoc veig quina és la fórmula, diguéssim, clau per resoldre això.
Però després això també es trasllada en el fet de en les polítiques, no? És a dir, moltes vegades al final són... sí que és cert que molts governs municipals ja acaben tenint paritat, tot i que, per exemple, en el cas de Palafrugell, fins que es va fer una reformulació ara fa pocs mesos, tots els alcalde i tinents d'alcaldes, tots eren homes, que també això, dius, com pot ser, a l'any 2023, però també això afecta les polítiques que duen a terme els ajuntaments.
I tant, i tant. Segur.
També volia preguntar, a més una entitat amb tota la història com és les dones de la Bisbal, que també jo crec que això, ja entenc que evidentment no hem de ser els protagonistes, els homes, d'un dia com el 8 de març, però quin és el paper que hem de jugar en aquest dia, en el dia 8 de març, els homes?
Bueno, jo penso que el paper per nosaltres és, diguéssim, desmuntar tot els estereotips del patriarcat, i per tant per això necessitem els homes també, eh? Vull dir que jo no sé, penso que és entendre doncs que volem anar cap a una societat igualitària i paritària, i que ens ajudin a defensar els drets de les dones.
Sí, gràcies, perquè t'ho preguntava precisament per això, perquè en molts casos no jo personalment no sé si deixar el protagonisme a les dones, si també és molta gent que es troba en aquesta situació de dir quin paper s'espera de nosaltres.
Sí. Bé, ja et dic, estem en una societat que hem tingut una educació molt patriarcal, això costa molt, i això es veu amb els micromasclismes, amb moltes coses, amb el dia a dia. Nosaltres estem en un tema que no t'he explicat també en molts casos, amb el tema de nomenclàtor, per tenir un nomenclàtor paritari, perquè quan a la Bisbal hi havia només dos carrers amb noms de dones.
Dos?
Quan ens vam posar el 2009, sí, dos. I ara pues, estem des de la comissió i estem intentant doncs, cada vegada que es posi el nom d'un carrer, que sigui un nom de dona, i si no, també, en algun moment també hem aconseguit canviar algun carrer, per exemple, hi havia un carrer aquí a la Bisbal, que és on està la biblioteca, precisament, que ara es diu Muriel Casals.
Correcte.
I això a vegades costa d'entendre, i sorgeixen reaccions que, ja et dic, que són fruits d'aquesta educació patriarcal,
Doncs esperem, mira, abans en parlàvem que a Palafrugell s'han doncs, proposat quatre noms de dones per carrers, perquè certament doncs, això és una de les coses que s'han d'anar revertint. Doncs hem parlat amb la Marina Puig del grup de dones de la Bisbal, demà que és el Dia Internacional de la Dona. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia, que vagin molt bé les activitats de demà. Que
de per demà. Cert,
a la Bisbal entenc que hi ha també lectura de manifest i accions.
Sí,
concretes.
Hi ha... una lectura de manifest que van fer les nenes del batxillerat científic. Després faran uns experiments ajudats per una professora de química en directe. Són quatre noies del batxillerat, de primer de batxillerat científic. I després, molt interessant, farem la projecció d'un vídeo que ens han, bueno, que hem, diguéssim, muntat a partir del testimoni de 13 dones, noies, vaja, entre 25 i 45 anys, bisbalenques, que són científiques, que la majoria estan repartides arreu del món, a Boston, a Noruega, a Alemanya, a Holanda, i elles doncs, ens han enviat doncs, explicant una mica la seva experiència com a dones en un món tan ple d'homes com és el món científic.
Doncs les activitats de demà a la Bisbal,
que el penjarem al YouTube del nostre canal.
Fantàstic.
Si voleu veure.
Fantàstic. Doncs el que dèiem, Marina Puig del grup de dones de la Bisbal, que vagi molt bé el dia i de demà, i que les reivindicacions ens acompanyin durant tot l'any.
Moltes gràcies.
Un minut i mig i arribarem a 9:15. Arribarem al punt en què explicarem i connectarem amb Torroella de Montgrí per conèixer recomanacions literàries amb la Maria Teresa Calabús. Això serà d'aquí uns minuts, però abans us hem d'explicar diverses notícies. Per una banda, que l'exalcalde de Begur, Joan Català, anirà a la llista de Tots per Begur i Esclanyà. Aquest moviment de Tots per Begur busca reforçar la seva presència a Esclanyà, d'on és Joan Català, i busca garantir-ne la presència al ple.
Esclanyà té gairebé un 25% de la població empadronada de Begur i ara mateix no té cap representació al consistori. Joan Català acumula experiència al capdavant de les institucions municipals. Va ser alcalde de Begur fins que l'any 2015, quan l'aleshores regidor del seu grup, Joan Loureiro, li prenia la vara d'alcalde per un acord amb la formació que ara lidera Pi Bernat. A més de la gestió a Begur, Català també va ser president del Consell Comarcal. A més d'aquest fitxatge de Joan Català, Tots per l'Empordà també ha sumat perfils provinents d'altres partits, com és el cas de Teresa Ferrés a Palamós, provinent del Partit Socialista de Catalunya.
Doncs veurem quin és el pes que acaben tenint tota aquesta coalició de Tots per l'Empordà a les properes eleccions, que recordem són el 28 de maig. En cultura, Cursà torna a apostar pel Teatre Amateur i aquest mes de març la sala municipal acollirà la novena edició de la mostra de Teatre Amateur de Cursà. Durant tres dissabtes consecutius aniran desfilant per l'escenari un total de tres companyies de les comarques gironines.
Són l'Aula de Teatre de Massanet, la Inestable Saratana i el Grup de Teatre de Sant Hilari, que actuaran els dissabtes 11, 18 i 25 de març a les 7 de la tarda. Ho faran amb la comèdia i l'humor com a eix temàtic del cicle. El tret de sortida serà aquest dissabte 11 amb estrès de l'Aula de Teatre de Massanet. El 18 de març serà el torn de la Inestable Saratana amb l'espectacle de teatre improvisat Improchef i clourà el cicle el Grup de Teatre de Sant Hilari amb l'obra Quins pebrots. Les entrades tenen un cost de 5 euros per funció, alhora que es pot adquirir un abonament per als tres espectacles per 10 euros. Poden adquirir-se al punt de trobada de Cursà o a través del web municipal de l'Ajuntament de Cursà.
I en esports, bones notícies per Adel Meixal, que guanya la plata als europeus d'Istanbul. L'atleta palamosí va aconseguir entrar segon en la cursa dels 3.000 metres de l'europeu d'atletisme, celebrat aquest cap de setmana passat.
El guanyador de la prova va ser un intractable, Jakob Ingebrigtsen, que ja havia conquerit l'or en els 1.500. El noruec va ser inabastable per a la resta de corredors, però Meixal destacava al final de la cursa que valorava molt aquesta plata per haver estat obtinguda davant d'un monstre competitiu com el nòrdic. A més, Meixal estava molt satisfet d'assolir la seva tercera medalla en aquesta distància en uns europeus. Recordem que el 2017 va ser campió i el 2021 va obtenir el bronze.
I hi ha alegria a Palafrugell després del bon partit d'aquest dissabte del corredor Mató Palafrugell. Cesc Linares destaca el bon paper del seu equip. Van guanyar el difícil partit amb el Lleidanet Alpicat per 4-3. D'aquesta manera, el Palafrugell passa a ser el quart classificat de l'Hockey Lliga Plata Sud amb 29 punts, a només un punt del tercer classificat, que és precisament l'Alpicat. I a 4 del primer i el segon classificat, el Martinèlia i el Ribes de Lagunes, respectivament, Ferran Castelló.
Miquel Serret, de l'equip visitant, va marcar el tercer minut, el 0-1, però els palafrugellencs van poder arribar al descans amb un marcador favorable de 2-1, amb gols de Marc Figa al minut 19 i d'Adrián Candamio de falta directa al minut 22. A la represa, Álvaro Osorio va ampliar l'avantatge al minut 36, però en els últims 6 minuts de partit van marcar-se 3 gols. Joan Ramon Serret, de l'equip visitant, escurçava el marcador amb un 3-2, però a 3 minuts de xiular al final, Adrián Candamio va marcar el 4-2 amb un gol de falta directa. Un minut més tard, Joan Ramon Serret reduïa de nou la diferència, però el partit acabava favorable als locals per un 4-3. L'entrenador de l'equip, Cesc Linares, va destacar a Ràdio Palafrugell que van viure els moments de tots tipus. També explicava que hi havia pressió després del toc d'atenció per la derrota a la pista de l'Espanyol.
Ens hem hagut de sobreposar a la blava del porter i al canvi de porter, defendre una inferioritat, atacar una superioritat i marcar gol. Encertar les directes i sobretot una actitud de l'equip, pues, que és la que ha de ser i la que hem demanat, no? Llavors avui jugàvem molts nervis perquè sabíem que veníem de diverses cagades que no podíem fer i ja els vaig dir, vull guanyar tots els partits que queden i començava per avui.
El diumenge 12 de març, a les 5 de la tarda, el Palafrugell jugarà a la pista de les Rozas. A la primera volta van guanyar-lo per un 6-1. L'equip madrileny és el cuer de la classificació amb 7 punts i aquest cap de setmana passat van perdre per un 14-0 amb el Ribas Les Lagunes. Linares destaca que es lluitarà al màxim per sumar els 3 punts.
I estan avisats que la mínima que no vegi que lluitem totes les boles com si fos l'última, que correm com si fos l'última vegada, els canviaré i no jugaran. Ells ho saben, o han agafat el compromís i hem d'anar a Madrid amb la mateixa actitud d'avui. No sé què ha passat amb el partit de les Rozas avui, el mirarem en vídeo, valorarem què ha passat, però no podem donar per mort a ningú. Encara hem de visitar pistes molt complicades, a Madrid sabem que és complicat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Maria Teresa Calabús, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Com anem?
Molt bé, bé. Bé, veient que demà és el Dia de la Dona i us podia haver portat un llibre més sobre el tema, però bueno, en parlarem l'altre dimarts, que ja així tinc la setmana per triar-ne després de tots els que hi ha publicats, el que sigui més diferent o més nou o més fàcil d'explicar per la ràdio, que deixi una bona visió del que és. Ja us ho buscaré.
Sí que és cert que en molts àmbits la dona doncs està invisibilitzada, i també segurament en la literatura, històricament, però ara, pensant i comptant, jo crec que en aquesta secció, si més no, estem fent, donem bastant d'equilibri, eh?
Jo espero que sí, no ho faig d'una manera intencionada, però com que està molt igualada les publicacions d'autors masculins, d'autores femenines, i vull dir, fins i tot molt equilibrat el que va dirigit als nens també, sembla que sí, que sense fixar-nos-hi gaire anem portant bé la balança en aquest cas.
Fantàstic. Molt bé, doncs què ens recomanes avui aquesta setmana?
Doncs, bé, un assaig. Avui no parlem de narrativa, parlem d'un assaig i precisament d'una autora que viu a Barcelona, és psicòloga i ha escrit un llibre sobre la sensibilitat, l'alta sensibilitat. Ella es diu Anna Romeu. Fins ara només hi havia un parell de llibres traduïts d'autores angleses sobre el que era la tenir un excés de sensibilitat i com això fa patir a les persones. Aquesta vegada ja ho tenim en català, a més, bé, perquè aquests temes, quan poden posar exemples els psicòlegs, quan escriuen un llibre i poden posar exemples per explicar un fet, un tret, una problemàtica que després s'ha resolt, està molt bé que sigui algú amb qui puguis empatitzar en quant a horaris, en quant a feines, a tenir fills, vull dir que sigui una societat el més propera a la teva, no? Vull dir que si, no sé, et parlen d'una alta sensibilitat, però és una persona, jo què sé, doncs amb molts diners, que viu al Canadà i que té uns horaris i que tenen unes facilitats a la vida diferents de les nostres, potser no empatitzem tant. Anem en el tema. L'Anna Romeu és psicòloga i quan va ser mare va donar-se compte de les diferències entre els seus dos fills i va detectar que el petit tenia alta sensibilitat. A partir d'aquí es va mirallar ella mateixa i es va donar compte que això li passava amb ella també. Què passa amb alta sensibilitat? Que a vegades es confon una manera d'anar per la vida una mica trist, poc feliç, en el sentit de dir no en tinc prou amb el que tinc, no m'agrada prou la vida que porto, s'esbarreja a vegades amb la depressió, es confon, val? Uh-huh. Doncs una persona altament sensible no necessàriament està malalta, sinó que viu el seu entorn d'una manera diferent. D'entrada, uns quants trets que donen pistes de què és. Ser molt autoexigent i perfeccionista amb tot el que fas. Que te molesti molt la fressa, és a dir, que tu pensis que tens una oïda doncs, més potent que la gent que t'envolta, però no és només això, sinó que la fressa és una cosa que t'entra en el cap de per fora i no et deixa pensar. Vull dir, et molesta, vols parar-ho allò, m'empresses. Pensar molt en les coses, és a dir, qualsevol proposta que et facin, qualsevol, fins i tot, jo què sé, anar a un aniversari un dia que poder no et ve gaire bé, doncs allò se't va fent bola, no? De costa dir que sí, tot i que hi vols anar, perquè no vols quedar malament amb la persona que t'ha convidat, i dir que no penses que la teva excusa és molt fluixa, bueno, doncs això també és un símptoma de persona altament sensible. Una altra cosa que, és, que demostra que puguis ser és quan no aguantes una conversa superficial, que només et parlin, doncs, bueno, jo què sé, del temps, dels artistes, de, jo què sé, de coses que no aprofundeixes en res, que no fan que coneguis aquella persona, que no hi ha cap reflexió en aquestes converses, que hi ha gent que sap parlar molt però no diu res, doncs que això més aviat te se faci llarg i diguis, bueno, jo ja què hi faig aquí i tinc ganes d'anar-me'n cap a casa, no? La necessitat de complaure va lligat una mica al que hem dit, allò, si te conviden i així, haver de dir que no. Això, no saber-ho dir. Tot això és un trets habituals d'altes capacitats. Hi ha un tant per cent molt elevat de gent que ho és. Segons l'Anna Romeu, fins a un 20% de les persones poden ser-ho. Per tant, en el nostre entorn, i o nosaltres mateixos, algú que ara ho estigui escoltant, pot haver pensat que li passa tot el que he dit i ser una persona altament sensible. Ja es diu PAS, o sigui, a nivell psicològic ja té un nom, és un PAS, evidentment, persona altament sensible, i probablement el que te diagnostiquin i que et diguin, bueno, a veure, això no és cap malaltia, això és un tret de caràcter, és una cosa que pots treballar, que pots corregir, que un cop ho notes i ho coneixes, doncs pots posar-hi remei i decidir com ho vols viure i què vols fer. Aquest és el llibre que avui us volem aconsellar, perquè bueno, es publica molt sobre ajudar a les persones a entendre perquè no estem satisfets del tot a la nostra vida, eh? I a vegades ho tenim ben a prop o ben fàcil.
Mm-hmm, molt bé. Recordem el títol i l'autor?
Sí. L'autora es diu Anna Romeu, en català, dos N's, Anna Romeu. El títol és Soc sensible, amb el subtítol Aprendre a conviure amb l'alta sensibilitat. I l'editorial és Rosa dels Vents. Fa escassament un mes que és al carrer aquest llibre, vull dir que és molt nou i molt entenedor, divulgatiu i ple d'exemples, perquè quan ella explica qualsevol cosa doncs ho pot posar amb un exemple que sempre ajuda a la comprensió de tot plegat.
I segurament, com deies, que hi ha molta gent que escoltant-nos està dient, ostres, sí. M'identifico en això.
Sí, sí, perquè és que jo què sé, saps? Que tingui això, donar moltes voltes a una cosa, que pot ser això, no? Una tonteria, com que et convidin a un cumple, a un casament, a algú que digui si quasi no els conec, ara com ho faré. Si vas o no ben vestit per l'ocasió, quan et preocupa no recordar-te del nom de les persones perquè ets conscient que si te l'han presentat hauries de recordar-te i et sents culpable per això. Vull dir, bueno, tot un grapat de coses que fa que ho entenguis més bé i, bueno, no hi ha res com saber les coses per posar-hi remei, no? Si no ho saps, no n'hi pots pas posar.
Ves que no m'estic començant a identificar jo una mica també, eh?
Ah, doncs mira, doncs ja ho saps. És qüestió de donar-li una ullada a l'Anna Romeu, que per cert ja sabem que vindrà en el berenar literari, que la vàrem convidar.
Això et volia preguntar. Tenim berenar literari o no tenim berenar literari?
Sí, tenim berenar literari. Sí, sí,
bé,
ja ho anem preparant. Ho anem preparant de mica en mica, sense gaire soroll, perquè tenim ganes de fer una mica més a mida.
Val.
I ja us ho irem explicant. De tota manera, si Ràdio Capital havia vingut els últims anys, vull dir que si voleu
no sé què faran en aquest cas, ho explicaran en aquest cas, però sí, ja ho veurem. Doncs res, escolta, que vagi molt bé aquesta organització, aquesta prèvia. Recordem, és dijous sant, mantenim el dijous sant.
Sí,
molt
sí,
bé, 6 d'abril aquesta. Vine, queda menys d'un mes avui.
Menys d'un mes.
Va, doncs anirem parlant aquí en el supermatí.
Molt bé.
Que vagi molt bé el dia i la setmana i tornem a parlar la setmana que ve.
Perfecte, Dani.
Adéu. Vinga, que anirem enllestint aquest supermatí que hem fet conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal, parlant també de les accions del dia 8M, del 8 de març, que és demà, i també, per exemple, de les recomanacions o dels noms que han detectat des de l'Institut La Sureda de Palafrugell, de noms de dones per posar a carrers del municipi.
L'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut de La Sureda de Palafrugell ha realitzat un projecte sobre els noms dels carrers del municipi. Durant la investigació, els alumnes van constatar que hi ha més carrers amb noms d'homes que de dones. Per aquest motiu, tenint en compte la perspectiva de gènere, van fer recerca de personatges femenins il·lustres de Palafrugell per proposar-los com a possibles noms per posar als carrers.
Ho hem explicat també la defunció de l'exalcalde de Palamós, Josep Ferrer.
La mort es va produir la passada matinada al centre sociosanitari Palamós Gent Gran i els funerals tindran lloc el divendres vinent a les 5 de la tarda a l'església de Santa Maria del Mar. A motiu de la mort de l'exalcalde Ferrer, l'Ajuntament de Palamós ha declarat 2 dies de dol oficial.
Doncs això és dues de les notícies que hem destacat en el dia d'avui. I acabarem aquest supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps.
Dimarts enterbolit, però no per això fred. Avui ens creurà un front molt desgastat, gens actiu, amb pluviometria i gens advers en temperatures baixes. Només ho notarem en un petit canvi en el protagonisme dels núvols en el cel. Les temperatures d'avui faran una petita pujada, tant les mínimes com les màximes. Avui ens costarà molt trobar temperatures mínimes per sota 0 graus, ja que ens mourem dels 2 graus de bon matí als 18 màxims.
Moltes gràcies, Marc Vilà, moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Tornem demà a les 8 del matí. Adéu.